Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom. La catedral d'Almeria acull avui el funeral de Gabriel Cruz a 11:15 del matí. Seran instal·lades capelles gegants al costat del temple per a aquells que vulguin assistir. Ahir a la tarda va obrir les portes la capella ardent, instal·lada al Palau Provincial de la Diputació d'Almeria. Més de 5.000 persones hi van anar. El fèretre del nen va quedar envoltat de rams i corones de flors i, sobretot, desenes de peixos, el seu animal preferit, amb dibuixos, peluixos, adhesius i altres elements. Canviant de qüestió, Amnistia Internacional denuncia l'ús de l'enaltiment del terrorisme a Espanya per reprimir la llibertat d'expressió. En un informe titulat Tuiteja, si t'hi atreveixes, l'organització adverteix que casos com el del raper Pablo Hasél o la tuitera Cassandra reflecteixen una intolerància creixent i perillosa cap a qualsevol manifestació. L'ONG alerta que Espanya fa ús de l'article 578 del Codi Penal que prohibeix l'enaltiment del terrorisme i la humiliació de les víctimes de delictes terroristes per reprimir les expressions d'índole política, sobretot a les xarxes socials i a la comunitat artística. I avui es compleixen 5 anys de l'elecció del papa francès. El 13 de març del 2013 va ser triat Jorge Mario Bergoglio com a nou papa. El papa emèrit Benet XVI ha afirmat en una carta que Francesc és un home de profunda formació filosòfica i teològica. És la primera vegada que Benet XVI, de 90 anys, escriu des del convent als Jardins Vaticans on resideix. I avui, el grup de treball estable de religions celebra a les 6 de la tarda al Palau del Parlament de Catalunya una sessió sobre religions compromeses a la construcció de la pau a motiu de la Setmana Mundial de l'Harmonia Interconfessional 2017. Hi participaran, entre d'altres, el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, o el president del grup de treball estable de les religions, Mohamed Halul. Serà, com diem, a les 6 de la tarda al Palau del Parlament de Catalunya. Fins aquí les notícies. Continua la Fórmula Estel.
Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la Fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Hola, soy Luis Suárez. El próximo 8 de abril solo necesitas ponerte una nariz para correr la cursa del Corte Inglés. Corre a favor de Payapupas y celebra los 40 años de la cursa. ¡Felicitat, cursa!
El 8 d'abril celebrem 40 anys de cursa.
Inscripcions gratuïtes al Corte Inglés i a cursaalcorteinglés.cat.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ràdio Estel.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural.
Per millorar, per tenir cura de la teva salut d'una manera més natural, nosaltres contem amb l'espai Naturalment, amb el doctor Miquel Pros, metge naturista, que parla de com guarir i com podem tenir cura de la teva salut, de la nostra salut, de la salut de tots. Què tal, doctor Pros? Com estem?
Hola, Mercè. Bé, gràcies.
Benvingut. Gràcies. Un dia més aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Ja estic veient com el doctor Pros va gestionant aquí el menú del dia.
Desplegant unes històries clíniques que ara precisament em parlava aquí fora, dic, és que és tan divertit lo meu, no? És tan divertit, és no sé, per mi és tan estimulant, no? Arribar a la consulta, tu, és que ho passo viva, no em puc pas amagar. i ho passo pipa perquè, clar, quan veus els resultats... ahir em van... no sé si ho vaig explicar l'altre dia, però això va passar aquesta setmana. No? T'ho vaig explicar o no? És no sé, un elogi que mai m'havien dit en consonància en els temps que corren, perquè va arribar un personatge que es veu que va trucar, ho teníem tot ple, i truca a recepció, i diu a la Cèlia, escolta, nena, m'has d'una hora urgent, urgent, sisplau, m'has d'una hora urgent pel doctor Pros. Diu, perquè estic marejat. Dic, Cèlia, tot em dona voltes. És un pacient que ara potser feia un any i mig o així que no venia, no? I diu, però que bueno, i què li passa, què li passa? Diu, no, és que estic marejat, tot em dona voltes, i no puc. Jo sé que el doctor Pros això ho resol de seguida. I arriba a la consulta, bueno, efectivament, tenia una crisi de vertígens, que donen, suposo que tu ho saps, vas al capçalera, perquè ara explicaré el viacrucis que s'hagués organitzat si no l'haguéssim resolt així.
És que està a l'ordre del dia, els vertígens, doctor? Hi ha moltíssima gent que pateix vertígens.
No sé, si tu dius, no?
El temps o la primavera ens pot afectar?
Bé, deixa'm acabar d'explicar això, perquè no, mai, sempre començo i no acabo mai res. arriba a la consulta, el tinc, l'estiro, bueno, li faig una exploració i llavors ja de seguida vaig olorar de què venia la pel·lícula, no? O sigui, un gat vell és el que passa, no? Ja saps com has d'actuar. I, bueno, li faig el tractament, s'aixeca i diu, escolti, fantàstic, fantàstic. Diu, doctor, diu, vostè és més ràpid que el WhatsApp. Sí, jo dic, què diu ara? Perquè, clar, això em va fer molta gràcia, no? Perquè llavors hi surt a recepció, ja quan estava vestit i tal, s'aixeca i quan doncs, la Cèlia diu, què, quan torno? Diu, no, ja està. Diu, escolta, diu, aquí. Diu, noi, diu, aneu més de pressa que el WhatsApp, t'ho va tornar a repetir, no? I la Cèlia es patava de riure,
clar.
Tu. Bueno, doncs mira, quin elogi, no?
Doncs sí, aquesta eficàcia, no?
Potser. Sí, i llavors, esclar, això fa que...
El tema dels vertígens, doctor.
Bueno, si vols parlem de vertígens, però vull dir, això ens ho pelem de conya, no? Nosaltres, vull dir que els vertígens en aquest cas... Sí, perquè amb ell, aquí podien passar dues coses. Jo li vaig dir, dic, has fet algun tec aquests dies? O has tingut algun impacte emocional fort? Perquè això, nosaltres, esclar, que és el que jo vaig detectar quan vaig tindre el pacient estirat en allí, a la camilla, i li faig una exploració, tot està més o menys bé, però llavors hi ha un punt que, ostres, tu quan l'apretes, salta de dolor el pacient. I llavors jo dic, mira, aquest punt és el responsable del teu vertigen. Clar, el vertigen, la gent de seguida pensa en un tema d'orella, o que s'han desajustat les ulleres.
Cervicals.
Un problema de cervicals, no? Problemes diversos. Podria ser un problema neurològic central, però clar, en aquí de fet, la gent i aquí ve l'eficàcia de la nostra medicina. Es passarien setmanes i setmanes, per no dir mesos, buscant solucions, perquè tu ara en una situació d'aquestes, si no coneixes el mètode que nosaltres apliquem, què fas? Comences un camí que no saps mai on acabes, perquè el primer que fas quan t'aixeques i tens un vertigen, què fas? Vas al capçalera, no? Però és que el capçalera ja et comença a medicar. El vertigen no et passa. I llavors ja vas, tornes al capçalera. I, escolta, doctor, estic igual. Està igual, sí? Bueno, doncs mira, saps què? I llavors ja comença... Ves a l'oftalmòleg, potser que et gradui les ulleres, aquest tampoc li troba res, tot està ok. T'envia a l'otorrino, però no sé que pugui ser un tema de l'orella, no? És a dir, que hi pugui haver una problemàtica. Tampoc troben res. En tot això ja li han fet exploracions diverses. Li han demanat una resonància magnètica, li han demanat un TAC, li han fet uns anàlisis, l'estan medicant, el pacient està igual. Llavors, com que la cosa no passa, tornes al capçalera, el capçalera ja no sap què dir-te, llavors ja t'envia el neuròleg, pensant que no sigui un tema central de cervell. Més proves... El pacient està ja avorrit I generalment acaben, moltes vegades, fins i tot el psicòleg, perquè, doncs, diu, home, si el capçaler no troba res, si l'otorrino no troba res, si l'oftalmòleg no troba res, si el neuròleg tampoc troba res, diu, aquest tio està grillat, és a dir, potser és d'origen psicològic, no? No sé, ara si jo t'estic més o menys pintant, t'estic dibuixant quelcom que tu coneixes habitualment, perquè quan tu dius que hi ha una passa, no sé, potser sí que hi ha una passa. Però, generalment, clar, nosaltres ens arriben a aquelles situacions on la gent ja estan desesperats, clar. Ja no saben on anar. Mm. Això és el que ens trobem nosaltres. És a dir, si a sobre de que, fixa't bé, en aquestes circumstàncies, que és de lo més desfavorable, ens arriben a nosaltres, i llavors nosaltres actuem amb la rapidesa d'un WhatsApp que deia aquest home, doncs imagina't la tragèdia que hem aconseguit evitar aquest home si no ens hagués conegut. Mm. Llavors, no és que nosaltres sapiguem més que els altres col·legues, però és que l'enfoque que fem és radicalment diferent. I perquè veiem una problemàtica amb una amplitud de mires que no es miren els altres.
Fem una cosa, doctor. Anem a donar el telèfon de la consulta del doctor Miquel. Però, si ens estàs escoltant, aquests dies tenim constància de que hi ha bastanta gent que pateix de vertigens.
Bueno, m'has fet aquesta conversa. Vull dir, m'has deixat una mica sorprès.
No, és que fins
sorprès,
i tot li diré que una persona ens va comentar que havia anat al cap i que li havien, el metge li havia dit que potser era com un virus, això que estàvem comentant, que estava afectant d'alguna manera i produïa aquests símptomes vertiginosos. Sí. Que no sé ben bé els símptomes del vertigen, quins serien?
No, home, vull dir que tot et dona voltes. Tu, vull dir que estàs en el llit i llavors o sembla que vagis aixafant doncs un matalàs pneumàtic, no pel carrer. Vull dir que realment hi ha una inestabilitat.
Aquest efecte vaixell, no?, que potser
trobes. Exacte, exacte. Doncs això, i esclar, la gent s'espanta, lògic,
tant,
tu.
Clar.
Jo també m'espantaria, no?
Marejat.
Però aquí nosaltres tenim una gran seguretat, però bueno, en fi, això ja està resolt.
Això ja està resolt. I,
ara tant, anem per altres coses.
Tractament del doctor Miquel Porós,
bueno,
amb
doncs
això, el que ens explicava com més ràpid que un WhatsApp, eh?
Bueno, això ho va explicar el pacient, que jo li vaig dir, escolta, vine a Ràdio Estel, perquè jo sembla que ja vaig explicar sopars de duro, tu, expliquem realitats, però esclar, la gent a vegades és tímida, no és fàcil arrossegar
la
gent.
Sí, però vostè té raó, doctor Pros, perquè d'alguna manera, quan ve un testimoni i ens explica, no?, el que ha passat...
Amb pèls i detalls, no?
Exacte, no? Empatitzes, no?, potser amb aquella persona i dius, és que possiblement igual m'està passant a mi. I la solució la tenen a la consulta del doctor Miquel Pros.
Sí, sí, sí.
93-212-1504. 93-212-1504. Si vols saber més informació, et convidem també a que entris a la pàgina web del doctor Pros, que és molt fàcil, www.doctorpros.com.
Sí.
Doctor, passem consulta, si li sembla.
Ara que dius doctor Pros, tot amb lletres, doctor Pros...
Tot amb minúscula, eh? Doctor Pros, tot seguit, doctorpros.com.
Sí, però ara, i ho llegiré en castellà perquè em fa molta gràcia aquesta història, això és també de la setmana passada, és a dir, que les primeres visites, tal com se van produint. I em fa gràcia perquè, fixa't, veus allò que dèiem, no? Diu, motiu de la consulta. I llavors em diu, literalment, estem parlant d'un senyor que té 75 anys, diu, esta mañana estuve con la neumóloga de l'Hospital de Mataró, no? Hospital de Mataró, on ha estat ingressat entre 5 i 6 vegades, ingressos de fins i tot hasta 3 setmanes ingressat en l'hospital, no? Al marge d'això, urgències vàries, en les quals inclús el pacient ja s'ha negat. És a dir, el porten allà i quan ja sap que l'han... Llavors ell tracta de tocar el dos perquè sap que no li resol el tema. Diu, doncs bé, diu, avui, això li explicava, avui jo li contava a la neumòloga que iba a venir a visitarlo, o sea, nosaltres, a un metge representant de la medicina natural. Diu, i me dijo la neumòloga, i per tant no citarem noms, però bueno, ja he dit massa, he explicat, eh?
Sí.
Bé, diu, bueno, diu, si quiere perder el tiempo, no? Diu, clar, llavors jo poso 5 comentaris. Quin és el diagnòstic d'aquest personatge? Un enfisema pulmonar, no? Per tant, és una persona que doncs, fa amnies intermitents a la nit, que s'ofega, no? Està permanentment engustipat, i llavors, doncs, esclar, aquestes urgències són internat per problemes de disnies, allò que, doncs, esclar, hi ha una situació que s'ofega. Bueno, però fixa't la, com li clava l'experta, no? És que això és lamentable, tu. Estem parlant d'un metge. Diu, bueno, si quiere perder el tiempo... O sigui, quin respecte. A mi la medicina, el meu col·lega, em provoca un respecte tremendo. Nosaltres interactuem amb els pneumòlegs quan hem d'interactuar. M'agradaria que això fos també paral·lel, no? Que quan ells tenen una dificultat, quan ja no saben... Diu, per què no prova, doncs, amb algun col·lega nostre...
Que fos, clar, un treball conjunt.
De col·laboració. Mm. Clar, jo el veig i m'arriba la consulta. Clar, no li veig, no l'ausculto, a més, el pulmó, ni li prenc a més la tensió arterial, que ho fem, no? Mm. Sinó que, esclar, quan el tinc allà, jo sempre dic, doncs, a veure, despullis, es queden en biquini, la dona i ell es queda, doncs, amb roba interior... I el primer que faig, doncs, clar, un examen visual. Presenta, Mercè, una panxa bestial, no? Una panxolina brutal. Llavors, esclar, jo li dic, escolti, és evident, aquesta panxa brutal li provoca una compressió del diafragma, el diafragma li fa que el pulmó no es desplaci, i si ell ja té un enfisema pulmonar, això acaba de complicar-li la vida. Per tant, clar, immediatament, a part de l'examen visual, de l'auscultació, la palpació i tot el que fa qualsevol metge, el que fa qualsevol col·lega meu, llavors jo m'interesso pels seus hàbits de vida. I llavors descobreixo que es clau uns bocates, es diu, bueno, uns bocates que vaig... Esclar, jo penso, hosti, tu, a aquesta edat, 75 anys, encara anem amb els bocates, i no és precisament un senyor que estigui penjat a l'andami. Perquè quan li pregunto, dic, quin és el seu ofici, tu? Té una cadena, em fa molta gràcia això, perquè té una cadena d'hamburgueseries i salsitxeries. No diré el nom, perquè el nom el delataria. Però em fa molta gràcia perquè l'altre dia...
Té una mica complicat, eh?
Sí, no? I llavors diu, què li parece esto? Jo dic, home, em sembla fantàstic, tu, una cadena de morgoseries. Diu, sí, no? Jo dic, home, sí, perquè no em faltaran pacients a mi. Clar, li vaig fer aquesta conya, no? Però, et dic això perquè aquest jo el veia la setmana passada i sí. El vaig veure al cap de 7 dies.
I què va passar?
I, Mercè, de 81 quilos havia passat a 77.
I com ho va fer, això?
Bueno, doncs pues mira, clar, jo li vaig dir... vam estar parlant del perill del gluten. En aquests moments el gluten és una amenaça, vull dir, hi ha molta gent que ja doncs, ho ha posat en evidència, és a dir, que ens estem... Tot allò que està elaborat a partir del blat, no?, del trigo, el blat, doncs avui, com que tot això està... El blat que ens mengem actualment, que la gent menja habitualment, és a dir, tot el pa, la bolleria, tot això està elaborat amb unes farines que ja estan, no desnaturalitzades, mm-hmm, les pròpies farines a partir de la manipulació del blat, sinó que el propi blat ja està manipulat genèticament, doncs, bueno, han sortit nous elements, és a dir, avui els blats presenten uns elements proteics, una proteïna, un gluten, que a nosaltres ens manca uns enzims determinats amb el qual no podem pair aquest blat. Aquí rau el tema. Llavors, clar, jo intento explicar... Clar, les consultes, és evident que no són consultes de 5 minuts, perquè en 5 minuts ni en 10 ni en 15 podem arreglar-ho. Mm. Una consulta ens porta llargament una hora, i llavors doncs, jo li vaig dir, escolta, vinga, a veure la setmana que ve. Però és que diu, ell mateix, diu, doctor, he perdido la mitad de la tripa, tu. La respiració mucho mejor em fa. Això, aquest mucho mejor, no? Mm. Diu... Bueno, només perquè vegis, doncs, el que passa...
Perquè, doctor, quins altres beneficis pot tenir, per exemple, aquest pacient que ha perdut aquesta quantitat de quilos,
clar,
a l'hora de respirar millor?
Clar, però és que
millor.
Ja respira més bé, llavors jo li vaig donar... Esclar, també tenia una... arrossegava una ansietat perquè, doncs, el tio està desesperat, el tio s'ofega, i és que s'ofega, és a dir, que en un moment d'aquests que fa una apnea s'hi pot quedar, no?
Clar.
Però, goita, això ho lligaria amb una altra consulta que vaig fer ahir, i ahir vaig veure... Clar, quan li pregunto, això és molt divertit, perquè quan ahir m'arriba una persona, primera visita, que té 41 anys, i m'arriba amb un tema d'una poliartràlgia des de fa 10 anys.
Què és una poliartràlgia?
Que tots els ossets del cos li fan mal.
41 anys?
Diu, té 41 anys, diu, tinc tant dolor que no em deixa viure, no? Li han fet anàlisis, biòpsies vàries. Diu, doctor, m'han fet tantes i tantes proves. Diu, bueno, i finalment, per diagnosticar-me que tinc una fibromiàlgia. Clar. Li diagnostica una fibromiàlgia, no? Diu, no hi ha cap part del meu cos que no em faci mal, no? M'han mirat de dalt a baix, lo típic, no? Diu, i no troben res. I, per tant, diu, esclar, no vull que em facin ni més biòpsies, ni més anàlisis, ni més proves, ni més mandangues, no? Diu, decideixo canviar de mètode, de sistema. I llavors, clar, quan jo li pregunto, i vostè per què va arribant aquí? I llavors va arribar perquè, doncs, un net, que aleshores, quan ens va vindre a veure nosaltres, vam buscar la història clínica, tenia 3 anys, un net, ara, després tornarem en el uh-huh. pare, en aquest pacient dels...
És un home, eh?
Estem parlant d'un home de 41 uh-huh. anys. Però fixa't bé, quan li pregunto de part de qui ve, diu, vinc de part de Fulanito de tal. Bueno, un nen que vam visitar en l'any 2011, que no vam saber mai més res, el vam veure 2 vegades, perquè el nen en qüestió tenia 3 anyets, diu, el problema pel qual ens arriba és per un furuncle que es anava fent més gran i més gran i que van anar a veure un cirurgià i li va proposar desbridar-lo, o sigui, operar-lo, i li havia de fer una anestèsia general. Mm. Ho estàs llegint, Mercè, una anestèsia general. Doncs, bueno, el va veure aquí un dels metges de l'equip, li va receptar un medicament homeopàtic, un medicament homeopàtic, no en vam saber mai més res, però ahir va vindre el personatge en qüestió, i ens diu, jo, clar, li pregunto, com anar? Diu, fantàstic!
Sí.
Bueno, l'any 2011, diu, no el van operar, perquè el furuncle es va fondre sense necessitat d'operar. I parlo de l'homeopatia perquè tots aquells que se n'enfoten de l'homeopatia, per tots aquells, jo diria, quasi bé subnormals, que són capaços d'opinar... No, amb això no tinc pèls a la llengua, perquè això s'ha de dir clar i català. És a dir, quan a mi un personatge opina de quelcom que no coneix, que no parli. No? És a dir, aquí tenim el cas d'un nen de 3 anyets que el anaven a operar d'un furuncle i no l'operen gràcies a l'homeopatia. Llavors, vull dir, que no opinin. És a dir, un ha d'opinar de les coses que coneix, però no pots opinar, Mercè, és com si ara tu vas a una entrevista a la tele i doncs, la teva opinió, estàs en contra de l'homeopatia perquè has tingut una mala experiència i parles malament de l'homeopatia. No és una opinió vàlida. I això és el que passa. I en medicina natural...
També són opinions.
No, però escolta, quan hi ha una majoria, és a dir, quan estem defensant... Però, bueno, és igual, no em vull irritar més. Tornem al cas d'aquest pacient.
De 41 anys, eh?
Sí, senyor. I tornem al cas d'aquest senyor perquè això ho lligo amb la història d'aquest Diego, d'aquest emfisema pulmonar, d'aquesta penxolina. Per què? Perquè quan, el mateix que ell, quan jo m'interesso pels seus hàbits dietètics, una de les coses que, jo ho estàs llegint, nosaltres aquí fem un screening en el qual veiem que la quantitat de proteïna en general, supera llargament, abastament, la quantitat de fruites, verdures, llegum, fruits secs, cereals que ell menja. Però, a destacar la importància del pa blanc. És a dir, s'alimenta bàsicament de pa, de farina blanca. I llavors, aquí, i llavors m'explica que jo li pregunto, vostè disfruta menjant? I em diu, no. Saps per què? Diu, no, perquè tinc por a que el meu estómac reaccioni malament, estómac i budell. És a dir, llavors jo li dic, escolti. Dic, intueixo, i per la història clínica, intueixo que vostè pot tindre una intolerància al gluten. I això s'ha donat, i a més està, tot això està molt estudiat avui. El que passa que, esclar, hi ha la gran majoria de la medicina, dintre del món de la medicina clàssica, això s'ignora. Aquest pacient, jo li faig la proposta, dic que estigui 3-4 setmanes sense menjar gluten. És a dir, li vaig descriure una dieta celíaca, d'aquí un mes em vindrà a veure. Estic absolutament convençut de que aquest pacient que presenta una intolerància al gluten, li dona tota aquesta clínica de dolors i dolorets que el porten al diagnòstic d'una fibromiàlgia que jo no m'ho vaig creure en cap moment, no? Bueno, t'ho explicaré en una propera programa. Però per dir-te avui com estem, és a dir, com un aliment tan habitual pot ajudar a malaltir d'una manera tan salvatge.
És ben curiós, eh? Com l'alimentació ben portada...
Doncs a mi el que m'agradaria... Per això, a vegades, quan sents criteris i opinions No. I opinions de gent que tenen una presència en els mitjans important. És a dir, senyors, opinem del que coneixem, però no critiquem allò que no coneixem. I per això jo m'emprenyo molt quan en aquests moments sàpigues que hi ha tota una guerra contra tot allò que huele que fa olor de natural. Algú altre ha de defensar aquestes posicions.
Clar, cada un, exacte, ha de defensar la seva posició.
Aquesta és la meva feina, que ve avalada, evidentment, per una experiència del dia que ja veus el dia a dia, de matxacar pedra, i ara veus un nen amb un furuncle que anaven a operar, veus una persona que diu, bueno, vagi perdent vostè el temps de medicina natural, aquest enfisema pulmonar, veus, bueno, és igual, podríem estar parlant llargament, no? I no vull avorrir-te ni avorrir més el personal. Però aquesta és la realitat que ens trobem. I llavors, clar, la medicina natural, dius, ostres, què resol? Doncs, bueno, pues mira, ja ho veus, resol allò que podia ser susceptible d'una cirurgia, fins i tot, no? Un furuncle molt exagerat, o els nens petits, amb el tema de tan sovint que ens hi trobem, amb els drenatges quirúrgics, per culpa d'uns mocs, que també podríem estalviar doncs, aquestes cirurgies.
Doctor, ens queden pocs minuts, i avui aprofitant que hem fet com una consulta a casa, vostè amb els seus anys d'experiència ha evolucionat els tipus de casos que vostè ha portat a la consulta?
Hombre, jo penso que... a veure...
O es dona compte que potser sempre... No és que sigui el mateix, però
No, en absolut, en absolut. No, bueno, tu vols dir la presència de noves malalties?
Exacte.
Potser? Bueno, aviam, jo diria que en aquests moments... clar que ha evolucionat, perquè tota aquesta confiança que hem fet, els metges, vers la medicina química, ens ha portat a conseqüències absolutament desastroses. És a dir, no vull ser pessimista, és a dir, evidentment, hi ha malalties infeccioses que les hem resolt. Però jo penso que l'abús d'antibiòtic ens ha portat a unes conseqüències bestials, que és l'aparició de noves malalties, que són les malalties autoimmunes, no? I tu abans m'has començat dient que hi ha una passa de diarrees, no?
De grip intestinal,
no? Bueno, clar, és a dir, si tu, per exemple, t'has medicat perquè doncs, ets un cas d'aquests, i això passa molt sovint, de refredats de repetició, que no tenen surts, que es compliquen amb problemes respiratoris diversos, que això t'obliguen a prendre una química, un antibiòtic i un antihistamínic i un corticoide, i com que tothom va empastillat fins la bandera, llavors no t'estranyis que apareixis demà doncs, amb una crisi intestinal. Que llavors dius, una diarrea intestinal, bueno, perdoni, hauríem de veure-ho. Si ve provocat perquè has menjat malament, perquè algú t'ha sentat malament, o bé, doncs, per una medicació que mal indicada, no? També podria ser, i això passa sovint, quan jo explico que a vegades hi ha diarrees que són secundàries a un problema de les famoses sinusitis silenciosa, és a dir, un germen, un bacteri, no?, que s'ha generat dintre de la microbiota. Quan parlem de la microbiota nasal, vol dir que hi ha elements positius i elements negatius. Si resulta que en aquest sidral que tenim aquí dintre el nas, no, tot aquest compost, no, de bacteris, de gèrmens, doncs en un moment determinat tot això t'ho acabes empassant, arriba el budell i el budell ho expulsa
mitjançant...
En forma d'una diarrea. Clar. Llavors, just tens una gastroenteritis, bueno, provocada per què? Potser pels teus propis mocs. Això passa sovint.
Doctor, com sempre, ha estat un plaer compartir amb vostè aquestes converses avui aquí.
Bueno, jo sento, Mercè, a vegades em disparo, és a dir, a vegades em disparo, però és que comprendràs que veig tan patiment que esclar, t'acabes emprenyant, no?
Vinga, doncs, però nosaltres que hem de dir que la medicina natural sempre suma, que mai resta, i aquest moment...
La medicina natural el que pretén és col·laborar.
Amb
la medicina oficial. Ja està.
Molt bé, doctor Miquel Pros, moltíssimes gràcies novament. Nosaltres us donem el seu telèfon per si us voleu consultar, doncs, molt fàcil, 93 212 1504, 93 212 1504. La consulta del doctor Miquel Pros es troba al carrer Montaner, 551 de Barcelona. Cuidis moltíssim, doctor.
Gràcies, igualment, Mercè.
Cada dimarts a les 9 del matí expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment Doctor Pros, un espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment Doctor Pros, els dimarts a les 9 del matí a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.